Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Hem tancat la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions i mirem ja a la jornada de Lliga del cap de setmana. I com va dir Xavi, l'altre dia ha comprat el Barça un bitllet de tranquil·litat com a mínim fins diumenge. Amb la classificació pels vuitens de final de la Champions a la butxaca, és evident que Xavi s'ha tret pressió de sobre i també al club, també la porta, i se li va notar al president ahir en el missatge. Una vegada més, per mi, un pèl massa disparat a nivell d'eufòria i d'optimisme. El Barça ha passat la prova del Porto, que no era fàcil, va tenir una bona reacció després d'una primera mitja hora molt preocupant, està novament als vuitens de final de la Champions, que era pel grup tan fluixet que et va tocar al sorteig un objectiu de mínims, però ara el gran objectiu ha de ser donar continuïtat al nivell exhibit a la segona part de dimarts, perquè això del punt d'inflexió ja ho hem sentit moltes vegades en els últims mesos. S'ha passat la primera curva, sí, però ara en venen un parell més. El Barça seguim pendents de Ter Stegen, que avui s'ha passat per la ciutat esportiva per treballar en dia lliure i mirar d'arribar a la cita de diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Gavi ja ha abandonat l'Hospital de Barcelona, on va ser operat dimarts, i Ansu Fati ha passat també per la ciutat esportiva. Està aquí a Barcelona per fer-se proves de la lesió que s'ha fet als isquios de la cama dreta i que el tindrà parat més de 2 mesos. Ara que semblava que agafava bon ritme el Brighton, torna a lesionar-se. No hi ha manera de sortir del bucle de lesions que porta el pobre nano. La jornada de Champions d'ahir ens deixa, entre d'altres coses, la classificació del Real Madrid com a primer de grup després de superar el Nàpols per 4-2, amb novament un gran partit de Bellingham. La Real Societat jugarà a l'última jornada al camp de l'Inter la primera plaça de grup després d'empatar 0 ahir contra el Salzburg, i el Sevilla va perdre per 2-3 contra el PSV i es queda fora de la competició, fora de la Champions. Per anar a l'Europa League haurà ara de guanyar el camp del Lens a l'última jornada. Després ho repassem. A l'Espanyol tenim llista ja per l'Oviedo Espanyol de demà. Sense novetats, segueixen sent baixa Víctor Ruiz, Lazo i Melamed. En bàsquet, victòria de la penya a l'Eurocup davant del Prometei, 79-76. En handbol tenim partides aquesta tarda de Champions, vespre en Barça, amb la primera plaça del grup en joc. En futbol sala està jugant al Barça el seu segon partit de la ronda elit de la Champions contra l'Étoile francès. Portem 5 minuts de la primera part, empat a 0 al marcador. No es pot fallar perquè el Barça va començar empatant a 2 ahir contra el Città d'Èvoli. I en hoquei patins, avui comença la Champions, ni més ni menys que amb un Barça-Liceo al Palau a partir de les 8. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si Araujo ha de jugar de central o de lateral. Ho teniu claríssim, de central penseu el 90%, de lateral només el 10%. En clau Espanyol, us demanem si signeu no guanyar a Oviedo, però passar ronda en Copa. Heu votat que sí només el 14%, que no el 86%. I en clau Girona, us preguntem quants punts farà el Girona contra el València i el Barça. Creieu que 6, o sigui que guanyarà els dos partits, només el 10%, que en sumarà 4, el 29%, que en sumarà 3, o sigui que guanyarà només un dels dos partits, la majoria, el 33%, i que farà menys de 3 punts, el 28% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con...
Vinga, comencem el camí de l'actualitat esportiva de la jornada. Esports COPE, l'Esports COPE d'avui dijous. Acaba de marcar el Barça de futbol sala. Barça 1, actual 0. Portem 6 minuts de la primera part. De seguida, Esports COPE conversa amb un protagonista que crec que pot resultar molt interessant, però abans abordem les notícies del dia al primer equip de futbol del Barça. Ho fem amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hem de passar a revista com estan els tocats o els lesionats que té el Barça ara mateix, començant un dia més, Víctor, per Ter Stegen. Avui s'ha de dir que l'equip tenia festa, però hi ha alguns que s'han passat per la ciutat esportiva, entre ells Ter Stegen, que treballa per intentar arribar al partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, aquí està la clau. Ell segueix exercitant-se, treballant per poder estar davant dels matalassers al partit de diumenge a les 9 de la nit a Montjuïc. Avui, en dia de festa, com deies, ha anat a la ciutat esportiva. Ell va provant-se i tots al club coincideixen en el mateix. Quan preguntes, depèn de Ter Stegen, si no té dolor, com ha tingut fins ara l'esquena amb aquesta lumbàlgia, jugarà. Li queden dos dies, dos entrenaments, divendres i dissabte, per veure si marxa aquesta sensació que té Ter Stegen a l'esquena, aquest dolor. Si dissabte no ho fa, no arriscaran, no volen ensurts després de la quantitat de lesions que han tingut aquesta temporada, i més també veient el bon rendiment d'Iñaki Peña davant del Porto, i ara mateix Ter Stegen segueix sent dubte per defensar la porteria dels matalassers. És aviat per poder afirmar si estarà o descartar si estarà davant de l'Atlético de Madrid, i queden aquests dos dies. Com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, també hi era Joao Cancelo, que ja...
Va acabar amb algun problemeta al partit contra el Porto, no?
Sí, ell mateix va tranquil·litzar tothom, perquè és veritat que es va seure ja la gespa a la banda, va marxar després. Ell mateix va dir que no tenia res, que ell ja portava des de l'aturada de seleccions i a l'últim partit a Vallecas, que notava l'isquio carregat, però que estaria, va dir, que estaria davant de l'Atlético de Madrid, i avui ha anat en el dia lliure a entrenar i a veure's allà a la ciutat esportiva, però estarà davant de l'Atlético, no hi haurà cap problema, i recordem que va jugar, Xavi el va provar a banda canviada, de lateral a l'esquerra. També ha anat el capità Sergi Roberto, Íñigo Martínez, Koundé, Oriol Romeu i Marcos Alonso en aquest dia lliure que ha donat Xavi Hernández a la plantilla.
També hi ha novetats sobre Gavi, que va passar pel quiròfan el dimarts passat, el mateix dia que va jugar el Barça contra el Porto pel matí, i ha abandonat l'hospital, ho va fer ahir, no?
Sí, ahir al vespre, per sorpresa.
Bastant perquè, incògnit, eh?
Sí, tots esperàvem que fos aquest matí, i no, i quan hem anat allà a l'hospital de Barcelona, on estava ingressat, i hem preguntat a fons metges, de metges, ens han dit que no, que havia marxat, li havien donat l'alta mèdica ahir al vespre, ha dormit a casa seva, però això sí, amb molt dolor també. Ens diuen que ho ha passat malament. És habitual, en aquestes operacions, després d'operacions de creuats, ahir de fet li van fer del lligament anterior del genoll dret i també una sutura meniscal del menisc, o sigui, una operació important de Gavi, càrrec del doctor Montllau, i ha dormit a casa, però és veritat que li estan donant calmants perquè té molt dolor, i a més un noi com ell que aguanta i resisteix molt el dolor, imagineu com ho està passant, però això sí, té la família...
Entra del procés normal, sí, per això de postoperatori, no?
Que ningú es posi les mans al cap, i ara descansar a casa amb els calmants, amb la medicació, i esperar, ja sabeu, li queden per mesos, i està previst que torni Gavi per la pretemporada al juliol, pretemporada de l'any vinent, imagineu.
Escolta, ja Ansu Fati, que ara mateix és jugador del Brighton, però cedit pel Barça, com tothom sap, i que ha estat a Barcelona, ha passat aquest matí per la ciutat esportiva, l'altre dia, el cap de setmana, es va lesionar amb el Brighton, i estàvem pendents de més que de què té, que ja més o menys se sabia, per quant de temps té.
Sí, segons les exploracions que hem fet, i el que està previst és que estigui entre 2 i 3 mesos de baixa. És una lesió, s'ha de dir primer, a la cama dreta, no a la que tants mals de caps ha portat, no és a l'esquerra, no és a la lesió, no és a la cama on ha patit tantes lesions, és a la cama dreta, a l'altra, així que primer de tot això calmem també la situació, perquè és veritat que a l'inici la gent ja patia per si era la mateixa cama. El basó dret va notar aquestes molèsties contra el Nottingham Forest, va demanar el canvi després de rebre assistència mèdica, assegut a la gespa, només va jugar 21 minuts, El seu entrenador, De Zerbi, va assegurar a la roda de premsa postpartit que el perdien per molt temps, i aquest temps és d'entre 2 i 3 mesos. Com deies, avui ha passat per la ciutat esportiva, al final és propietat del Barça, i ha anat a passar les proves mèdiques amb els metges del Futbol Club Barcelona, i ara doncs seguim la recuperació, que la farà acabar entre el Brighton, entre Anglaterra i Espanya, i entre els metges i amb els metges del Brighton i del Futbol Club Barcelona.
És una llàstima, perquè jo l'havia vist els últims 2 partits i em feia la sensació que estava recuperant una miqueta la xispa que havia perdut, i en un moment inoportú torna a arribar una lesió, el pobre nano no surt del bucle.
Sí, i portava Anglaterra en total, entre Premier, entre la Copa i entre també l'Europa League, 14 partits, 4 gols, una assistència. Es veia important i en Suara cau lesionat, 2-3 mesos, veurem com torna, però evidentment el Barça tothom espera que torni bé perquè volen recuperar-lo, no és un jugador que pensin en que marxa ja, sinó que volen recuperar-lo, i Xavi el va aconsellar que marxés amb aquesta sessió, com va passar amb Eric García, per acumular minuts, però no volen encara desprendre's d'ell, no pensen en això.
Perfecte, demà ja tornen tots a la feina i a preparar el partit contra l'Atlètic, eh?
Sí, demà és un dia d'impàs, tornen a la feina, estaran tots a la ciutat esportiva, però ja sabeu, la prèvia serà dissabte, dia abans del partit, amb roda de premsa de Xavi Hernández, que serà important escoltar ja, després de l'entrenament que hauran fet, que serà el darrer abans de rebre els matalassers, escoltar Xavi, sobretot en Ter Stegen. Si ja el veu dissabte, ja és per ser titular i tornar a la titularitat després de perdre's el partit contra el Rayo i contra el Porto.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida, protagonista Sports Cope.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:17 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Ja teniu a les llibreries Déu salvi el Pep, del Martí Perarnau, un llibre que tanca la trilogia que va començar amb Herr Pep i la metamorfosi, referits a l'etapa de Guardiola al Bayern. Tenim a l'autor del llibre, el Martí Perarnau. Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda i felicitats,
Moltíssimes gràcies.
Ja tenim el tercer de la trilogia, i el primer que et volia preguntar, Martí, és quin enfocament li has volgut donar aquest tercer llibre sobre el Pep, perquè 7 anys a Manchester donen per molt, Martí.
Bé, bàsicament és una mica la continuació dels altres dos que tu has mencionat, i intentar amb aquest ja fer tancar la trilogia, posar el punt i final a una aventura que ha durat 10 anys, perquè vaig començar el 2013... anant el dia de Sant Joan de 2013, anant a Múnich a la presentació del primer dia del Pep, i diguem-ne, han passat aquesta dècada completa, i ara, doncs, evidentment, aquest llibre fa referència a les 7 temporades del Pep al City, que van començar molt difícils, molt dures, amb moments molt amargs i molt empipadors per ell, en aquella primera temporada que no va aconseguir cap títol, però que s'han acabat, doncs, amb la conquesta del triplet, no? I aquest llibre, doncs, és el relat d'aquestes 7 temporades, cada una d'elles enfocat des d'una perspectiva diferent, però el resum és aquest, el retrat de la coronació del que es considera el rei d'Anglaterra des del punt de vista futbolístic.
Sí. El segon llibre, com hem dit, es diu La metamorfosi. Ell a Anglaterra ha patit una segona metamorfosi, Martí?
Sí, podríem dir que sí. Penso que tens raó, que igual que Alemanya el va influir molt i va incorporar en les seves idees de joc molts elements futbolístics d'Alemanya, no? Aquella... la potència dels contraatacs, la manera d'aturar-los, els centres aquells permanents a l'àrea perquè entressin des de la segona línia tots els davanters del Bayern, tot això que va incorporar, doncs també, evidentment, ara, amb 7 anys, imagina't el que ha anat incorporant d'aprenentatge del futbol anglès. Al mateix temps que ell ha tingut una influència, està tenint una influència molt potent en el futbol anglès, no? Avui en dia veus qualsevol partit de gairebé qualsevol categoria i comences a veure molts dels trets característics del joc del Guardiola en equips que no t'imaginaves, no? Mm. La segona divisió la va guanyar el Barley del Vincent Company jugant un joc que diries, és que sembla que sigui el sí, no? Cadascú, evidentment, amb jugadors de nivells diferents, no? Mm. Però vull dir que ell, per una banda, ha incorporat grans elements del futbol anglès en el seu model i, per altra, està influint molt en el propi futbol anglès.
Sí, això és molt remarcable, eh? Aquesta capacitat que ell mostra per adaptar-se a les característiques del futbol on està, perquè no és el mateix la Lliga Espanyola que la Lliga Alemanya, que la Lliga Anglesa, evidentment, però sempre en els seus equips reconeixes perfectament el seu segell, no?
Sí. Jo faig a vegades la broma de que el Pep és el més antiguardiolista és gairebé un antiguardiolista, no? En el sentit que ell no és gens dogmàtic. Són més dogmàtics els guardiolistes, diguem-ne, que el propi Pep, no? El Pep té unes idees de joc fonamentals i bàsiques que evidentment, no, aquestes no les canvia, no? Que podríem resumir-les dient que la pilota és el centre del seu univers, del seu joc, de totes les seves del patrons de comportament en el camp. Això no ho canvia mai, però el que són els detalls tàctics, el sistema de joc, tot el que més, això sí, ho va modificant completament, no? I en aquest sentit, com et dic, ell és molt poc dogmàtic. S'adapta molt al jugador i a la situació que té.
Escolta, què ha significat per ell guanyar la Champions la passada temporada? Perquè és evident, a ningú se li escapa que quan ell el fitxa al Manchester City, que és un club amb una capacitat econòmica enorme i que ell té allà la capacitat per fer una mica, entre cometes, un equip a la seva mida, a part de jugar molt bé al futbol, se li demana guanyar títols i també guanyar la Champions, que és una cosa que el club no havia aconseguit fins ara. Per ell, què ha significat guanyar la Lliga de Campions amb el City?
Bueno, jo aquí sí que matitzaria. El club, en realitat, no el fitxa per guanyar la Champions. No és aquest el propòsit del club. El propòsit del club és, diria que més ambiciós que guanyar la Champions, si és que això és possible, no? Que és construir una identitat de joc molt definible, molt reconeixible, i que al llarg dels anys es pugui dir aquest... De la mateixa manera que es diu... que això s'ha aconseguit, no?, al cap de dècades i dècades, a partir del Johan Cruyff. Es parla del model del Barça, el model de joc del Barça, la identificació del model de joc del Barça, se'n parla i tothom ho entén, més o menys, amb matisos. Doncs el projecte del City era exactament similar, és a dir, que vingui el Pep i que pugui construir una identitat de joc la qual d'aquí uns anys s'identifiqui com a model de joc del City, no? Mm. Pel primer equip, per l'equip femení, pels equips de categories inferiors, etcètera, etcètera. Aquest era un projecte que és més ambiciós fins i tot que guanyar la Champions. Ara bé, dit això, amb aquesta matització, és evident que després de convertir-se en rei d'Anglaterra, guanyar-ho tot, batre tots els rècords i trencar totes les estadístiques possibles del futbol anglès, quedava l'assignatura pendent de la Champions, no? I per ell és la culminació, l'aconseguir el que no ha aconseguit ningú, que són dos triplets. És allò de dir, vaig pujar a l'Everest quan era jo a Barça, i al cap d'una sèrie d'anys, quan ja sóc gran, he aconseguit altre cop fer el cim. Molt allò de la sensació de que ja ha aconseguit el que tocava aconseguir.
Quan parlem del Pep, és inevitable parlar també del Barça, ara parlaves del model de joc del Barça. Mirem una mica cap aquí i et volia preguntar, Martí, si creus que a Xavi li està pesant una mica l'ombra del Pep, perquè quan Xavi arriba aquí és evident establir paral·lelismes, dos productes fets a la Masia, dos futbolistes que han estat importantíssims a la vida del club, que ara es dediquen a fer d'entrenador al Pep des de fa molts anys, el Xavi està començant. Creus que li està pesant la seva ombra, Martí?
Home, aquestes semblances que dius són indiscutibles, tens tota la raó, és evident. I penso que no el beneficia amb el Xavi, perquè I a més succeir amb el Pep, tot i que el Xavi evidentment no és el successor del Pep, perquè hi ha hagut molta gent entre en aquests 15 anys que fa, o en aquests, no, 15 anys no, 11 anys que fa que el Pep no és a Can Barça, no? Però d'alguna manera aquesta similitud no el beneficia, perquè la comparativa constant és una comparativa en la que el Xavi perdrà, vull dir, perquè el Pep el seu primer any va guanyar 6 títols, no? Per tant, qualsevol comparació serà per perdre. En aquest sentit, jo penso que seria una comparativa sempre negativa pel Xavi i que cal intentar evitar-la. Si més no, els afeccionats del Barça l'han d'intentar evitar. El Xavi ha de fer el seu recorregut propi amb la seva personalitat i aconseguir el millor possible, però no comparar-se amb el Pep, entre altres raons, perquè estem parlant de l'entrenador amb més títols de la història, acabem de parlar, l'únic entrenador que ha aconseguit dos triplets amb dos equips diferents. Per tant, les comparacions sempre sortirà guanyador el Pep, en aquest sentit.
Abans, quan he fet paral·lelismes entre el Xavi i el Guardiola, m'he deixat un element que és molt important, que és la idea futbolística, que no sé si dir que és calcada, però és evident que s'hi assembla molt, que és el joc de posició. Hi ha hagut entrenadors entre el Pep i el Xavi que han passat pel Barça que o no el dominaven, o no el coneixien, o tampoc tenien cap interès en aplicar-lo. El Xavi és evident que sí, que ell practica el joc de posició i vol aplicar-lo. I el que passa que entre el discurs que fa i el que veiem després al camp hi ha una distància encara. Per què falla en aquest circuit? Per què creus que no veiem al camp el que Xavi té al cap encara?
Penso que és tal com dius, que no veiem en el camp el que de vegades escoltem en les seves paraules. Això només ho pot saber ell, perquè jo ara puc elucubrar una teoria de per què i no sóc a dins, no sóc als entrenaments i no puc saber-ho. Quan la meva experiència d'aquests 10 anys amb el Pep, el Bayern i el City és que si no estàs a dins del dia a dia de cada entrenament i veus la realitat, tot el que tu puguis dir acaba sent una teoria que has creat tu, però que no se sosté amb la realitat. Per tant, jo no cauré en aquest parany de dir el Xavi no ho està aconseguint per aquest motiu o per altre. No els sé els motius, la veritat. No els sé. El que sí sé és l'evidència. L'evidència és que el discurs és un i el joc el té diferent. Ara bé, dit això, pot ser o per errades metodològiques d'entrenament seu que no sap ensenyar-ho, no sap explicar-ho, els jugadors no ho entenen, aquesta podria ser una explicació, o pot ser perquè els equips de vegades, com que són sers vius, necessiten una certa harmonia i que les coses acabin col·locant-se cada peça en el seu lloc i que encara no estiguin les peces en el seu lloc. No refereixo des del punt de vista geogràfic dintre del camp, saps, de si el Cancelo està a la dreta o a l'esquerra, que també influeix molt, també influeix molt. Però pot ser simplement l'associació d'uns determinats jugadors entre si, la sintonia que hi ha entre ells. En fi, el concepte aquest d'aconseguir que les peces encaixin unes amb les altres i que la maquinària acabi funcionant i rotllant. Ara és evident que l'orquestra sona desafinada, això és una evidència. Però ningú diu que passin 4 dies i els violins acabin afinant-se. Pot passar.
Molt bé. Tu que has seguit, vaig acabant, Martí, molt al Manchester City les últimes temporades. Vull preguntar per Gundogan, que no podem dir que estigui jugant malament al Barça, però sí que podem dir que tampoc és el futbolista brillant que vam veure la temporada passada al Manchester. Per què creus?
Aviam, el Gundogan és el mateix que fa 3 mesos va aixecar les tres copes del Manchester City, que era un jugador impressionant, imprescindible en el City, imprescindible, decisiu, va ser decisiu en el tram final de la Lliga, va ser decisiu a la final del Manchester United i va ser un dels pocs que van jugar bé a la final de Champions. I només han passat, 4 mesos o 5 mesos? És a dir, que no podem aixecar-ho a que s'hagi fet gran, m'explico? O sigui, no, aquesta no és cosa. Per tant, la meva resposta anterior, el Gundogan, dins d'una orquestra, que era el Manchester City, que sona bé, i on cap costant el seu lloc, i que harmònicament tot funciona bé, el Gundogan donava aquell rendiment que t'acabo d'explicar. El Gundogan col·locat en el Barça, on l'orquestra està desafinada, no dona el mateix rendiment. Penso que no és problema del jugador, sinó que penso que és problema de l'orquestra que no acaba de funcionar. I aquesta és la responsabilitat que té el Xavi, aconseguir crear un ecosistema on jugadors com el Gundogan, i podem parlar-ne d'altres, puguin donar el rendiment que acaben de fer fa 4 mesos.
Molt bé. Ara sí, l'última, Martí. Li queden molts anys a Pep Guardiola al Manchester City, creus?
Per contracte, un i mig. A l'estiu del 25 ell acaba, i home, la sensació, tot i que amb el Pep, diria, amb el Pep no es pot dir mai, perquè el Pep és molt Pep, i quan tothom diu blanc, ell fa negre, i a l'inrevés, saps? Però la sensació general és que l'estiu del 25 plegarà, que hauran sigut 9 anys, que haurà sigut un període de temps molt llarg, que suposa que aquesta temporada i mitja que li queda guanyarà més títols, no sabem quins, però en fi, va ben encaminat per guanyar-ne més, i acabarà 9 temporades amb un historial impressionant de triomfs, amb un llegat d'identitat de joc completament definible, i que veus un equip i no el veus sense samarreta, però saps que és el City del Pep, i penso que com a triomfador del futbol anglès sense cap mena de discussió.
Ell sempre diu que no, però els culers han de perdre l'esperança de tornar-lo a veure algun dia a la banqueta del Barça?
Jo crec que la banqueta del Barça, a mi em costa molt de creure que pugui tornar. Com t'he dit fa un moment, Pep és molt Pep i només ho sap ell, només ho sap ell. Però no el veig mai, per l'experiència d'aquests 10 anys que he estat amb ell, no el veig mai tornant a fer allò que ja va fer.
Yeah.
O sigui, igual que imagina't que em truquen de Múnich i em diuen, el veus tornant a la banqueta del Bayern? Respondria el mateix. Mm. No el veig, no el veig. Ara, escolta'm, el Pep és molt Pep.
Molt bé, veurem què ens depara el futur. Martí Perearnau, ha estat un autèntic plaer, moltes gràcies per atendre'ns i molt d'èxit amb el llibre, que segur que el tindràs.
Moltíssimes gràcies a tu.
Molt bé, les 3:32, ha marcat el segon el Barça de Futbol Sala, Barça 2, Etual 0, queden un parell de minuts perquè acabi la primera part. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Tanquem la 5ª jornada de la Champions, que ja la cosa va quedant bastant perfilada, ja tenim el Real Madrid primer de grup, la Real Societat jugarà la primera plaça l'última jornada, i el Sevilla fora de la competició.
Sí, i a més, doncs, en risc també de quedar fora de l'Europa League, perquè és molt maco quan el Sevilla queda fora de la Champions, baixa a l'Europa League, entre cometes, i després guanya l'Europa League i torna a la Champions, però aquest any sembla que està una mica complicat per Ramos i companyia. Va, comencem. Real Madrid 4, Nàpols 2, en un partit que va tenir les seves alternatives, Golàs de Rodrigo, el mateix gol de Cadi dues vegades, doncs el mateix davant del Nàpols. Entrar pel cantó esquerre de l'àrea, va buscant el forat, pum, a l'escaire esquerra del porter. Va arribar a l'empat a 2 al Nàpols, i a manca de 6 minuts pel final, Ancelotti va tirar de Nico Paz i el Alcántara va marcar el 3-2 amb un xut des de fora de l'àrea. Però escolta, va tornar a brillar una vegada més Jude Bellingham.
Vaya jugador, Vaya jugador,
Està esgotant els adjectius en lo esportiu, en lo futbolístic i en lo parafutbolístic, perquè a més de convertir-se ahir en el primer jugador de la història del Madrid que marca gol en els 4 primers partits que juga a la Lliga de Campions / Copa d'Europa, el que va fer amb Joselu, que no tenia la nit ni de bon tros i que va marcar el 4-2 demanant perdó a l'afició, el que va fer Bellingham d'agafar el davanter madridista i posar-lo cara a l'afició i dir aplaudiu aquest senyor que ha fet un gol, aplaudiu aquest senyor que ha fet el quart gol.
Va estar bé, sí.
És un dels amos del vestuari i un jugador que pot marcar època, però Ancelotti, ves per on, li ha trobat un defecte a l'anglès.
Bé, la verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. El entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen, y ojalá pueda seguir. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto.
Doncs això, cap a l'acadèmia i a millorar el castellà. Per cert, Bellingham no té res, va patir ahir un ensurt al turmell. Tranquil·litat al madridisme. Bellingham no té res, informa Melchor Ruiz. Real Societat 0, Salzburg 0. I Manol va tirar de la Unitat B. Se li va desviar una mica el càlcul, perquè la Unitat B de la Real no va superar un Salzburg que va arribar a Noeta amb molta prudència. Tenia molt al cap el tècnic d'Unostierra el partit de Lliga contra Osasuna i ara necessita un punt al camp de l'Inter per ser primers. Però Imanol posa en valor la fase de grups d'aquesta Lliga de Campions que està fent el conjunt Txuri-Urdin.
Evidentemente que le damos mucho valor porque el grupo era serio, importante, equipazos. Y ya veis cómo se está comportando el equipo. No ha perdido ni un partido. Creo que en todos hemos hecho méritos para ganar. En todos. Y es que eso tiene un valor incalculable. Bueno, y esa última jornada, pues bueno, la vamos a afrontar de igual manera.
Doncs l'afrontaran d'igual manera. I el que deies, Sevilla 2, PSV 3. Al minut 66 guanyava el Sevilla per 2-0. Expulsió per doble groga de Lucas Ocampos.
Això va marcar el partit.
I això va canviar absolutament el partit. Informa Andrés Ocaña. Al vestidor, Acuña i Rafa Mir van arribar a les mans després del partit, d'un partit on el Sevilla va passar del 2-0 al 2-3 i eliminació matemàtica d'aquesta Lliga de Campions. Pepe Castro ratifica, de moment, a Diego Alonso a la banqueta de Nervión.
Exactamente igual, no está en duda, porque creemos que es un buen entrenador, que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Y hoy, bueno, si los jugadores hoy han tenido un mal día, alguno de ellos, por lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición, y como es lógico que estemos todos, pero bueno, hay que echarle al suelo, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir, no hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
Doncs treballar, treballar i treballar, perquè informa José Manuel Oliva, el Sevilla ha activat la recerca d'un entrenador.
La ratificació és
l'antesala
de la destitució.
Total, que per fer lo de sempre, anar a l'Europa League, ara el Sevilla ha de guanyar el camp del Lens a l'última jornada. Repassem els bombos, Ballori, per tancar això. El bombo dels primers classificats, de cara al sorteig de vuitens, ja estan el City, el Bayern, el Madrid i l'Arsenal. I el bombo dels segons, el Leipzig. Hi ha uns equips que encara s'ha de veure a l'última jornada si van a parar el bombo 1 o el bombo 2, però que estaran sí o sí als vuitens, que són el Barça, el Dortmund, l'Atlètic de Madrid, la Lazio, la Real Societat i l'Inter de Milan. El sorteig serà el de sempre, és a dir, no es podran emparellar equips del mateix grup ni equips del mateix país, sempre un segon contra un primer, la tornada al camp del primer classificat, i atenció perquè és l'última vegada que vivim aquest sorteig amb aquest format de la Champions. Recordem, la temporada 23-24 canvia la Lliga de Campions, hi ha un jeroglífic, ja el destriparem. Vaja.
Sí, de moment a veure què ens depara la sisena i última jornada, la fase de grups i després del sorteig. 3:38, ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, les dades del EJM, sense el nostre gran Pepe Domingo Castaño que ens va deixar a mitjans del mes de setembre. I un dia com avui, que situa Tiempo de Juego i El Partidazo com els número 1 de la ràdio esportiva, hem de tenir present el talent i el treball del Pepe Domingo i el legat que ha deixat. Un equip que sense ell continua tenint la confiança fins i tot de més oients, mantenint la marca Tiempo de Juego al capdavant de la classificació en ràdio i al mateix temps arrossegant cada vegada més seguidors al YouTube i a les xarxes socials. O el liderat el dia a dia El Partidazo, de dilluns a divendres cada nit, gràcies a la fidelitat dels oients que continuen amb nosaltres. És la imatge del Paco, del Lama, del Juanma, amb la figura del Pepe que treu el cap, i la imatge dels redactors i tècnics que completen l'alineació d'un equip guanyador. Un equip que vol presumir, però que no es pot permetre presumir indefinidament. Ens permetim i tenim dret a presumir avui molt, però amb la voluntat de seguir suant cada dia. Posarem suor i talent per continuar gaudint amb la vostra companyia.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, i gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. De seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Doncs deixem enrere la jornada de Champions. Avui tenim Europa League. Comencem a mirar ja cap a la jornada de Lliga del cap de setmana, i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tio Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tio Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I li donem la benvinguda, les bones tardes, i felicitem, que m'han dit que és el seu aniversari, el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics. Moltes gràcies.
Per molts anys,
moltes felicitats.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Quants però cauen, que, quants que cauen es pot dir o no? Es pot dir quants cauen o no?
Quants cauen? Sí, 28. Sí.
Però aparentes 29,
sí.
Per això.
Sí, jo anava a dir 25, sí, bueno, anava a dir aparentes 25.
L'altre dia me'n van posar 32, que ja crec que va ser una mica exagerat, no?
Ja.
Però ja he tocat el 4, eh?
Bé, no, però els portes molt bé, tu.
Soc del 82.
Els portes molt bé.
No podia néixer en un altre any.
El 82, home.
Un any de Mundial.
Any de Mundial, l'any que Maradona veia el Barça, està molt bé.
Ah, exactament.
És un bon any, és un bon any. Doncs res, a passar-ho bé, Júnior, a celebrar-ho bé.
Moltes gràcies. Joan, em permets que afegeixi... És que m'ha fet molta gràcia i intentaré ser el més veu possible i no ser Minguella Sènior. Però l'Oliveros,
sí,
en el seu retrat de cadena líder esportivament,
sí,
deia que ho fèiem i que no presumíem d'això. Jo, amb orgull, em sento part d'aquest equip i sí que presumeixo de que és una cadena i sobretot d'informació esportiva on l'èxit és que és independent, i felicito que puguem fer programes on puguem donar la nostra opinió sense estar influenciats ni encaminats per cap interès de cap equip de la Lliga Espanyola ni de cap ideologia ni de res.
Ni de cap directiva.
És el més important. Exactament, ni de cap directiva. I crec que això és el més important, i crec que és el tesor més gran que tenim i del qual jo sí que vull presumir.
La independència, sí senyor. Doncs t'agraeixo les paraules i les comparteixo, Júnior. Escolteu, què? Esteu més optimistes després del partit de l'altre dia contra el Porto o què, Dani? Jo seguim més o menys igual.
Jo sí, Joan.
Sí?
Tu et vas esborrar del partit del dimarts.
No perquè jo volgués, però...
Ja, no, sí, espero que estiguis millor millor, però et vas perdre un dels millors partits, que no és molt difícil de dir, perquè el Barça estava jugant horrible, però de l'últim mes i mig, dos mesos. Òbviament que d'aquí treure conclusions, no. Si em preguntes a mi, jo estic acollonit per diumenge, perquè l'Atlètic de Madrid és molt millor equip que el Porto, molt millor equip. Però és veritat que, bueno, com a mínim et reconcilia momentàniament amb la idea de que aquest equip efectivament pot jugar bé a futbol, i quan diuen no, és que és el que hi ha, és que tal... Sí, ja ho sé, que no, la plantilla no és com la de 2011, ja ho sé això, però poden jugar millor a futbol que aquesta última seqüència de Anoeta, Shakhtar i Alavés, no sé què. Poden jugar millor a futbol i estan jugant millor a futbol, o com a mínim el dimarts ho van fer.
Sí, és veritat que la primera mitja hora, Júnior, per mi és horrible, terrorífica, però després l'equip reacciona i per mi acaba fent una molt bona segona part.
Jo crec que els equips poden jugar millor en funció dels equips que decideixin. Si he pensat sempre que no es poden fer opinions en general, jornada a jornada, i que crec que s'ha de valorar tant en positiu com en negatiu el final i a l'inici de com es fan les coses, doncs la victòria contra el Porto, evidentment, que em dóna satisfacció perquè passé...
Anem justets de cobertura, Junior, anem justets de cobertura aquí, eh?
Perdona, és que avui dinar de compleanys...
Sí.
I estic agafant la porta.
Ara va millor, sí.
Doncs de la mateixa manera, com que sempre he defensat que no s'ha d'opinar o no s'ha de valorar jornada a jornada, sinó en l'inici i al final, doncs no la victòria contra el Porto, però sí que em dona la satisfacció de que passem a octaus i a la següent fase de la Champions, que crec que és important.
Sí.
Però... segueixo mantenint els dubtes en quant a nivell de planter i els objectius finals que puguem aconseguir.
Sí, estem com sempre, s'ha de veure si això té continuïtat en els propers partits i en el temps. La veritat és que Dani, a Xavi se'l va veure alliberat després del partit, i a la porta ahir encara més, que no sé si creus que en el discurs que va fer s'ha vingut una mica massa dalt, massa d'hora.
No, la porta és molt d'anar cap a dalt, i jo no ho critico, vull dir, ja m'està bé. El que passa és que hi ha una certa ironia, perquè en el moment en què ell diu que aquesta setmana s'ha parlat molt de collonades i poc de l'arbitratge i del partit i no sé què, clar, algunes de les collonades són propulsades o impulsades o causades per la directiva que hi presideix, perquè si es filtra o s'informa que a Deco i a Laporta no li han agradat les alineacions, o si resulta que es fa una foto amb Márquez que encén tota mena de focs i tal, tot això no és culpa... Sí, hi ha una part de culpa que és nostra o dels periodistes, però vaja, que si ells no haguessin fet això, tampoc s'hagués parlat tant de collonades, com diu ell, no? Però més enllà d'això, jo crec que és normal que estigui alliberat Xavi i que estigui encigalat Laporta. Estem tan fotuts que un sol partit a casa de la Champions i que et serveix per passar vuitens, que fa 5 anys hagués estat un dia més a l'oficina, avui és una festa. Sí.
No, ho dic jo, Júnior, perquè també hi ha la frase aquesta del punt d'inflexió, que ja l'hem sentit moltes vegades els últims mesos i que de moment no s'ha confirmat. I ara venen, és veritat que has passat bé la prova del Porto, que no dic que fos fàcil, ni molt menys, a mi el Porto em sembla un equip competitiu, un bon equip, però és que ara et venen Atlètic de Madrid i Girona, que bueno, s'ha de veure si aquestes bones sensacions amb les que vam acabar l'altre dia tenen continuïtat.
Jo crec que Laporta porta molts anys al club, quan ha estat de president a l'altra etapa i mentre no ho ha estat i mentre ha vist les conseqüències del que passava quan ja no era president. I, per tant, té moltes taules i crec que sap molt bé el que ha de dir i quan ho ha de dir, i perquè coneix molt bé el soci. I el soci, al final, el que li interessa és que la piloteta entri. Llavors, quan la pilota entra, venga, tots cap amunt. I quan la pilota no entri, aprofitaran, es carregaran el Xavi i posaran el Márquez al primer equip perquè els hi va molt bé per moltes coses, i ja està.
Sí, sí. La pilota mana, no? O sigui, això, el futbol va així, eh?
No, el Barça va així.
No, bueno, el Barça hi ha tot arreu, perquè el Sevilla estan igual i tal, i si els resultats arriben bé, bueno, i si no, pues escolta, tothom.
El Real Madrid l'any passat van llançar la Lliga pràcticament i no hi havia...
Bueno, però és que venen de molt èxit, venen de guanyar moltes Champions i tal, bueno, no és la mateixa situació aquí.
I tot i això va haver-hi run-run d'Ancelotti, si seguia o no, l'any passat. Al final
sí, però pot haver-hi un run-run sobre Ancelotti, però al final l'estabilitat en el club la tenen. I crec que en aquest sentit el madridista és més pràctic i més llest que el soci culer. I a mi em sap molt de greu dir-ho perquè és el meu equip i tal, però aquí anem jornada a jornada. És que és increïble.
Sí, ara mateix, sí, les mentalitats són molt diferents. Us xirria molt Koundé de central o què?
Molt.
Sí. És que, sobretot em xirria Araujo
de lateral. De central. Sí, sí. Sí.
De lateral, sí, sí. O encara que sigui en defensa de tres centrals, que el posin a la dreta. Vull dir, per què? Si és el millor central del Barça i un dels millors del món, per què ha d'estar en un costat Koundé al mig i llavors Koundé té problemes i ha d'anar Araujo a ajudar-lo? Doncs per això posa directament Araujo, però en fi. Ara jo crec que això, vull dir, veurem moltes vegades més el dibuix de l'altre dia amb Cancelo per l'esquerra, Balde a la banqueta, i espero que Koundé i Araujo canviats d'ordre, però la mateixa defensa que vam veure el dimarts.
Sí.
O potser Balde i Cancelo d'extrem. Perquè a mi Cancelo, sincerament, m'agrada més atacant que defensant.
Sí, estem d'acord, però llavors t'has de carregar o Lamine Yamal o Joao Félix. Bueno, no, sí.
Molt bé. Veurem, ho deixem aquí de moment. Amics, Dani Júnior, gràcies, acaba de passar-ho bé.
A vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, seguim.
El Barça dels Joals pot guanyar l'Atlético de Madrid i el viurem amb la passió de sempre amb els número 1 de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Maldini,
Petón i Mateu Lahor, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Creu Blanca ja està a Mataró. Creu Blanca Maresme, centre innovador i professionals de primer nivell. Més de 30 especialitats mèdiques, revisions, proves de diagnòstic per la imatge, analítiques i molt més. Tot el que necessites per la teva salut. Creu Blanca Maresme, més a prop teu. Truca'ns al 93 737 97 37. 93 737 97 37. I t'informem.
Esports. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i les 4, un apunt de l'Espanyol. Gil, que ja tenim la llista per l'Oviedo Espanyol de demà,
Sí, de fet l'Espanyol deu estar a punt d'arribar, si és que no ho ha fet, a l'aeroport d'Oviedo. S'enlairaven a 3:15 de la tarda amb una llista de convocats sense novetats. Víctor Ruiz, Lazo i Melamed són els homes que continuen fora, la resta els habituals. Això sí, avui amb 13-9 perquè a través del conveni que ha signat l'Espanyol amb la MUT dels seus patrocinadors, els jugadors de l'Espanyol entrenen indumentària de viatge.
Perfecte, ben elegants cap a Oviedo. Escolta, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, va visitar i Cornellà amb vistes al Mundial 2030.
Visita d'inspecció i visita de reconeixement de una de les instal·lacions candidates a ser seu del Mundial 2030. Pedro Rocha, el president de la Federació, impressionat amb la seva primera arribada a l'estadi de Cornellà Prat.
Efectivamente, es la primera vez que estoy en el estadio y bueno, pues lo que estoy viendo pues me encanta. Llevamos trabajando más de año y medio, ¿no? Entonces, esto es un sinvivir continuo, ¿no? Yo no pude asistir, pero compañeros míos de Junta Directiva de la Federación Española en ese momento salieron muy satisfechos porque vivieron un día muy especial, hubo lleno en el estadio y bueno, fue un día de muchísima alegría.
Parlava el president de la Federació d'aquest Espanya-Albània que es va disputar a Cornellà Prat i que va deixar un bon regust a totes les parts implicades. Una visita on també hi havien representants de la Federació Catalana, de la Generalitat i dels ajuntaments de Cornellà, el Prat, Barcelona i Sant Adrià del Besòs. Un estadi de Cornellà Prat que per l'Espanyol és la quarta. Seria el quart estadi d'entre tots els aspirants a ser els 10 escenaris del Mundial per darrere del Bernabéu, el Nou Camp Nou i el Wanda Metropolitano. Mao Ye parla de la importància estratègica per l'Espanyol de que Cornellà Prat sigui escenari del Mundial.
És un estadi de primer nivell, o sea, és un pas per internacionalitzar, dar a conocer a l'Espanyol i a nostres instal·lacions de primera qualitat. L'Espanyol sempre ha sido un club històric i important en el sector. Con estos hechos demostramos que todas las organizaciones cuentan con nuestro apoyo, ¿no? Nos busca para que estemos al lado.
I important també per augmentar el volum d'ingressos, no ho oblidem.
Important també és pel Barça de futbol sala guanyar el seu partit d'avui. Van bé les coses, acaba de començar la segona part, ha marcat el tercer al Barça. Barça 3, Etoile 0, 3:53, fins aquí el futbol.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido.
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Comencem amb el Barça, que rep demà el Villarban en partit d'Eurolliga.
Sí, partit important, perquè després d'aquest, Europa, davant d'una setmana amb doble jornada, li ve un calendari exigent. Visitar la Virtus, rebre el Fenerbahçe i un partit especial davant l'Armani, no només de Messina, sinó de Nico Mirotic. Un Barça que sembla deixar enrere aquell sotrac de dues derrotes en tres partits, ve d'apallissar el Basque Girona i, a més, sembla que tot són bones notícies a la prèvia d'aquest partit davant el conjunt francès. Tornen Vesely i Joku Bait, i Roger Grimau és l'entrenador del Futbol Club Barcelona.
El Jan i el Roca ja han entrenat amb normalitat les últimes sessions, ja estaran disponibles. Algun encostipat que altre hem tingut, però en principi estem preparats. El perfil del Jan jo crec que ens va perfecte per jugar contra aquest tipus de jugadors. Crec que estem preparats per partir demà.
Ja demà entrarem més a la prèvia. El Barça, que és segon de l'Eurolliga, l'Asvel Villarban, que té un entrenador peculiar com és Pozzecco, està en aquesta part baixa de la classificació, gairebé als extrems que es toquen.
Ahir va guanyar el Joventut, que portava tres derrotes seguides a l'Eurocup.
Efectivament, suma la quarta victòria ja arrencant la segona volta de la competició, de la segona competició europea en importància, el 79-76 davant el Prometei. Fins al final no va decidir. Decisiu Pau Ribas, 4 triples de forma consecutiva, Rusic, Prey, els joves funcionant molt bé, 15 punts d'Andrew Andrews, però toc d'atenció perquè continuï regular la penya Carles Duran, entrenador.
L'únic que els he comentat a la mitja part, que no pot ser que els nanos ens tinguin que posar aquesta energia, no? I jo crec que la segona part, la majoria que han estat al camp, doncs ho han entès i els han acompanyat. Però no podem estar gens contents dels nostres primers 15 minuts. Crec que hi ha jugadors que han de donar molts passos endavant. Hi ha alguns que ho puc entendre. Està sent un mes de novembre molt difícil per nosaltres i sobretot pels jugadors que no tenen ritme.
Fregant la zona de play-off, de moment tanca la jornada d'Eurocup, la penya, 4-5 balanç, victòries, derrotes.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
I atenció, que en handbol tenim partidàs de Champions aquesta tarda, vespre en Barça. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Dual estarà a la fase de grups de la Lliga de Campions, el liderat en joc, el Barça, visita 6:45 de la tarda a la pista del Vespren hongarès, sense oblidar el 35-41 de la primera volta al Palau. L'extrem blaugrana Blas Ja, que es perdrà el partit per una lumbalgia, el tècnic Antonio Carlos Ortega avisa del perill del conjunt hongarès.
És un partit molt difícil, en el que hay que hacer muchísimas cosas bien. Nuestra defensa tiene que estar más sólida que el partido de ida, ¿no? Creo que es de los partidos que a lo mejor Vespen puede partir como favorito, pero nosotros somos el Barça y no podemos renunciar a nada. El equipo yo lo veo cada vez mejor y tenemos que ir a competir a toda por todas, ¿no?
Partit amb cares conegudes, al vespre hi juguen els ex-blaugranes Ludovic Fàbrega, Rodrigo Corrales i Nacho Biosca. Un apunt més d'handbol, Joan. Espanya va complir amb el guió i va debutar un triomf davant el Kazakhstan per 34-17 al Mundial Femení de Suècia, Noruega i Dinamarca.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Recordo que en hoquei patins comença també la Champions. Hi ha un partidàs avui al Palau entre el Barça i el Liceu a partir de les 8 del vespre.
Superstock!
Al final, Ballón, en aquest negoci de la ràdio, qui té boca s'equivoca.
Home, i tant.
Però és tot un art sortir del jardí una vegada que t'has equivocat. I en això, el número 1, sens dubte, és Manolo Lama, Deportes Cope.
En baloncesto tenemos Euroliga, juega el Baskonia frente al Mónaco de Mirotic. Peña, ¿cómo va ese partido?
A 7:28 para el descanso, Baskonia 21, Mónaco 25.
Ya quisiera el Mónaco tener a Mirotic.
Clar, és que Mirotic no juga al Mònaco, juga...
Pensava fitxat o què?
El cor et dona un parell de vots dins del cos i va... Ah, va. Resumint, última hora, Ballori, recordem la informació de José Manuel Oliva, activada la recerca d'entrenador al Sevilla. Ai, 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 Diego Alonso, informa'm el Xor Ruiz, Kepa podria no arribar al Granada, al partit contra el Granada, sí que ho farien Bellingham, Brahim i Rodrigo, i s'ha signat el conveni entre els clubs de bàsquet i les jugadores d'aquest esport, els clubs de la Lliga Femenina i les jugadores de bàsquet. Ja tenen conveni col·lectiu.
I deixem el partit de futbol sala amb el Barça guanyant 3-0. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça, Araujo de jugada central o lateral, ho teniu claríssim. De central, 88% en clau espanyol. Signeu no guanyar a Oviedo, però passar ronda amb Copa. No ho signeu la majoria, el 84%. I en clau Girona, la pregunta és quants punts farà el Girona contra el València i el Barça. 6, 4, 3 o menys de 3. Guanya l'opció de 3 punts, és a dir, guanyar un dels dos partits amb el 33% dels vots. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.